Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. La proposició de llei d'amnistia que s'ha registrat aquest dilluns al Congrés dels Diputats abasta els fets des de l'1 de gener de 2012 al 13 de novembre, amb tots els actes previs i posteriors a les consultes independentistes de 2014 i 2017. Així està previst que es beneficiïn del text gairebé 400 persones, des d'exmembres del govern fins als càrrecs de la Generalitat, passant per persones encausades per les protestes per la sentència del procés. Raül Romeva, Clara Ponsatí, Jordi Puigneró i Natàlia Garriga són alguns dels santcugatencs que podran beneficiar-se d'aquesta llei. El PSC té clar quin full de ruta seguirà durant aquest mandat a l'oposició. Fer un projecte de ciutat que els permeti tenir contacte directe amb la ciutadania per conèixer les necessitats dels teixits social, cultural i esportiu. Ho ha dit la portaveu socialista Helena Vila aquest dilluns en una roda de premsa, on ha expressat la voluntat de treballar de manera constructiva per arribar a les eleccions de 2027 amb els deures fets. La també senadora posa a disposició del govern municipal el seu vincle amb Madrid per treballar per Sant Cugat. El PP vol que l'Ajuntament posi en marxa una línia d'ajuts i subvencions per fomentar la natalitat. Un xec nadó que s'hauria d'implementar durant el mandat i que reverteix el que els populars consideren una tendència negativa poblacional. El grup municipal creu que les administracions han d'implicar-se i posar el seu gra de sorra per ajudar les mares a la primera etapa de vida dels seus nadons. El bomber santcugatenc Arnau Marimon ha quedat quart al Mundial de Rescat en Accidents de Trànsit amb l'equip del Parc de Sabadell que s'ha celebrat a Lanzarote aquest octubre. Marimon va aconseguir la seva primera participació en un Mundial després de guanyar el Campionat Català i Estatal amb el conjunt de Sabadell. Sentim-lo en declaracions al programa Connectats.
Increïble, molt guai i molt instructiva. Hem quedat quarts amb l'equip de Sabadell, cosa que és bastant forta. Vam quedar primers al concurs intern de la Generalitat, al Nacional d'Espanya, i ara hem quedat quarts al Mundial.
A Cugat.cat hi trobareu l'entrevista íntegra. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, a Facebook, a Twitter i a Instagram.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
El Cinèfil, un podcast de cinema i sèries en català. Presentat per Jordi Sardinya. Amb la col·laboració de Ràdio Cambrils i Cugat Mèdia.
Ei, cinèfiles i cinèfils, sense quasi adonar-nos, ja han passat 15 dies des de l'estrena de la segona temporada del Cinèfil Podcast, inaugurada amb un especial de cine de terror, aprofitant la celebració de Halloween o castanyada, depenent dels gustos o tradicions. En aquest segon episodi de la temporada volem parlar de cinema de superherois amb motiu de l'estrena als cinemes de la nova cinta de l'univers cinematogràfic Marvel, The Marvels. I per fer-ho, comptarem amb la presència del director de la revista digital El Cinèfil, J.R. Armadàs, el director de Ràdio Cambrils, Adrià Muñoz, i un servidor, Jordi Sardinya. Tots tres farem tertúlia repassant el millor i el pitjor també que ens ha donat fins a la data aquest gènere superheroic. També participaran en el programa els nostres estimats col·laboradors que diran la seva sobre homes i dones amb malles i capa, amb les seves respectives seccions. El Jan Romaní, que ens farà el rànquing de les 10 millors pel·lícules de Marvel. El Joan Miquel Mas, que posarà la lupa sobre la mitologia i ideologia superheroica. El serièfil Ricard Casanovas, que ens parlarà de l'adaptació a la pantalla petita de la novel·la gràfica de culte Watchmen d'Alan Moore. I, finalment, el Marc Corre, que entrarà dins el camerino de M. Night Shyamalan i el seu film Unbreakable. I tot això gràcies al servei tècnic i de realització de Ràdio Cambrils i Cugat Mèdia. Llums, micros, acció. Comença el Cinèfil Podcast, especial Superherois. L'any 2008, una cinta de superherois va canviar el panorama cinematogràfic internacional, marcant un abans i un després dins el gènere. Estem parlant d'Iron Man de Jon Favreau. La pel·lícula, a part de rellençar la carrera del seu protagonista, Robert Downey Jr., també va suposar la posada de llarg de Marvel com a productora cinematogràfica. Anteriorment va haver-hi altres adaptacions del cinema al còmic, tant de Marvel com de la seva competidora directa, DC, amb més o menys fortuna. Però el boom del cinema superheroic, amb desenes de pel·lícules i un èxit rotund de taquilla, va ser gràcies a l'Home de Ferro. Parlem de cinema de superherois amb J.R. Armadàs i Adrià Muñoz. Hola, benvinguts.
Hola, bon dia.
Què tal?
Què tal? A punt per
aquest... Però quin goig sentir aquesta cançó dels Avengers només començar el programa.
Sí, sí.
Oi? A mi particularment em transporta quan el meu fill era petit, perquè com que ja som uns una mica friquis a casa, aquesta cançó l'escoltàvem quan el nen ja tenia 2 anys i volia veure per la tele el videoclip, entre cometes, que sortien tots, i no hi havia dia que anés a dormir fins que no mirava la cançó del Juli el Tol, que deia ell, el Juli el Tor. Vull dir que és una cosa ja o sigui, la tenim a nivell familiar.
Et porta records, no?
I tant.
Sí, no sé, l'Adri, et porta records?
Sembla que és la primera vegada que l'escolto. És que, a veure, avui hem de fer aquí una petita introducció, que és que aquesta tertúlia la compartim 3 persones, doncs 2 autèntics friquis i fanàtics del cinema de superherois i una tercera persona, que sóc jo, servidor, que, a veure, a mi el cinema de superherois ni fu ni fa, sincerament. No és el meu gènere favorit. I, per exemple, aquesta pel·lícula que és The Avengers, que crec que és la pel·lícula més taquillera de la història, si no m'equivoco.
Una d'elles, sí, sí.
No l'he vist, sí, no l'he vist.
Ja no. Ja en parlarem de quina és la història, perquè hi ha hagut aquí sorpassos i coses interessants amb la saga.
Sí, ben, totalment.
Però no pateixis, Adri, escolta, el dia que toqui parlar de Terence Malick, jo em quedaré molt callat, i quan toqui parlar de David Lynch, jo em quedaré molt callat i deixaré que treguis tot el que tens a dins i així ens compensarem amb les tertúlies i no passa res.
Molt bé. Exacte. Bueno, aniré ficant cullerada de tant en tant.
Clar que sí, sí, sí.
Vinga, va.
L'antifan.
Sobretot quan arribi l'hora de criticar la sobreexplotació de les pel·lícules de superherois, que espero Jordi Sardinya com a director de la tertúlia, que parlem d'aquest tema.
Per suposat.
I a més ens posarem d'acord, eh?
Segurament.
Sí, sí, sí. Totalment. Sí, sí, sí. Segur que sí. Si us sembla... Comencem per un rànquing, que això sempre agrada molt. Després el Jan Romaní també farà el rànquing, però només de Marvel. De les 10 pel·lis millor valorades, segons IMDB, que és una institució, ja ho sabeu, que és la Internet Movie Database, i les 10 pel·lícules més ben valorades, en aquest cas, doncs, per la crítica i el públic. Quina diríeu que és la primera? A veure si ho intuïu. Hi ha una pista, està sonant. No és ben bé aquesta, però és una pista, és una pista.
Està sonant un Batman, que és el 89, però... el Batman del Tim Burton.
Correcte.
Però jo m'imagino que el Batman que després ha transcendit i que tothom el posa ara com a referent és els Batmans de Nolan, perdona.
Exacte.
I com a Batman de Nolan, sí, 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 el més carismàtic serà la segona, de Dark Knight, amb en Heath Ledger fent d'inoblidable Joker.
Per suposat.
I gràcies per la pista, jo crec que serà aquesta.
ho és, sí, sí. Tot s'ha de dir que les 3 de la trilogia, del Cavaller Fosc, estan, aquest top 10, per suposat.
I aquestes a mi sí que m'agraden.
Aquestes sí.
Però perquè
potser perquè
és cinema de superherois, però potser també té una barreja de... És cinema de superherois
negre.
Una mica abans del boom del cinema de superherois, oi?
Bueno, ja estàvem en el boom, d'alguna manera.
Sí, estava en paral·lel, el que passa que encara no havia començat el MCU, no? El Marvel Cinematic Universe,
exacte.
O comença en paral·lel o no estava desenvolupat com l'han desenvolupat després... I jo aquí citant a una institució com és la meva mare, a la meva mare li agrada més el Batman, Sí, sí, sí. Li agrada més el Batman que altres superherois perquè, clar, diu, no té superpoderes, el Batman. I és veritat. Sí, el seu únic superpoder és que és ric.
Exacte.
I en aquest cas, doncs, fitxa doncs, tant a l'Alfred com a les persones que li fan els gadgets i tot plegat, i senzillament és un superheroi doncs, que si li foten un tret, casca, no com el Hulk.
Exacte.
Llavors, té aquesta part més segurament humana, més propera a tots nosaltres, i no dic allò de ser ric per ser de Sant Cugat, sinó per la part humana de que si ens peguen un tret ens morim. I segurament una d'aquestes característiques, que la tenen altres superherois, eh? Però el fet de no tenir superpoders jo crec que el fa un superheroi més proper a la resta de mortals, com som els que estem aquí ara xerrant i els altres que ens escolten.
Sí, sí.
Parla per tu, eh? Jo sí que tinc superpoders, eh?
Sí o què?
A vegades.
De superdirector de Ràdio Cambrils. No, la veritat, jo he de confessar que sóc molt, molt, molt fan de Batman i sobretot aquesta part fosca, no?, del personatge, que és un personatge atormentat i amb molts traumes i això, i tan tocat psicològicament, això per mi el fa molt atractiu. No és tan planer com pot ser el Superman, per suposat, que seria de la moneda.
A mi el que fa una mica de ràbia dels superherois, ja que estem entrant en matèria, són els que són massa, massa bons.
Com el Capità
Amèrica. Model Capità Amèrica. Ei, que m'agraden molt les pel·lícules, el Capità Amèrica, estan molt bé. Però escolta, les persones tenim una mica un costat fosc i a vegades hem de posar a la foscor. En Batman té aquesta part molt fosca, no? I a més,
moltes capes.
Al llarg de les últimes pel·lícules, aquesta de la trilogia Nolan, o fins i tot l'última que van estrenar amb en Robert Pattinson, se li veu aquesta, no?, aquest dolor, aquest, a vegades, aquest ànim de venjança, no? Aquesta, que dius, ostres, és un superheroi, però que té sang a les venes, no?
I és
que
molt vegades... interessant com a personatge.
Sí.
I tant. Doncs, com us deia, no?, la trilogia de Dark Knight, no?, del Cavaller Fosc, està a la primera posició d'aquest rànquing d'IMDB. També està la tercera de Dark Knight Rises, està en cinquena posició, i Batman Begins està a la vuitena, o sigui que estan les tres.
Déu-n'hi-do. Doncs a mi m'agrada més la primera que la tercera, eh?
Mm. Per mi la
primera és una gran pel·lícula, jo crec.
Ho és, però com la segona, és el que dèiem amb aquell Ledger insuperable.
Sí. No, jo estic d'acord amb l'Adri, que a mi m'agrada també més la primera que la tercera, perquè la primera té una cosa molt interessant, que és els inicis, no? A tots ens agrada veure, i mira que l'hem vist, l'inici del Batman, no? L'inici del superheroi, em refereixo, eh? Correcte. Són les millors, les pel·lícules que ens expliquen per què un superheroi es fa superheroi, bé sigui perquè li ha caigut un meteorit, bé sigui perquè els rajos gamma, bé sigui...
O li han matat els pares.
Batman, no? Perquè, sí. Clar, li han matat els pares i es cau dins una cova, doncs tota aquesta, o li pica una aranya, no? Fixa't que totes aquestes són imatges que no cal que digui el superheroi perquè ja sabem qui és, no?
Totalment.
I encara que ho hem vist 50 vegades, ens agrada tornar-ho a veure, i sobretot perquè ens ensenya l'evolució, no?, de com una persona normal transcendeix i passa a ser una persona no normal, en aquest cas un superheroi. I la primera Batman Begins, òbviament explica això, i també és veritat que té un personatge que potser està una mica infravalorat, que és el Ra's al Ghul del Liam Neeson.
Sí.
Que a mi em sembla un dolent també molt, molt bo, i que no se'l té... Clar, segurament Heath Ledger va eclipsar tota la saga, no?, d'aquesta trilogia Batman, però molt interessant el Ra's al Ghul de Liam Neeson.
Sí. És un personatge i una actuació a reivindicar. Bueno, és que el Liam Neeson tot el que fa ho fa bé. Està clar. Destacar també en aquest rànquing, aquest top 10, que n'hi ha dues de Spider-Man. Bueno, tres, concretament. Està en segona posició, que ha pujat recentment, Across the Spider-Verse, que, per els que no ho sapigueu, la nostra nova sintonia és d'aquesta banda sonora, d'aquesta pel·lícula tan entretinguda i tan divertida. I també està en quarta posició la primera, de Spider-Man Into the Spider-Verse, i a la novena posició, Spider-Man No Way Home. O sigui que Spider-Man el tenim també bastant representat, aquí. Sou fans de Spider-Man o Spider-Man, com diem nosaltres?
Sí, totalment, clar que sí.
Però si heu de triar un...
A mi, veus, aquí el que em sorprèn és que no estigui a l'Spider-Man del Sam Raimi, del que justament va ser una trilogia...
Del Tobey Maguire.
D'èxit abans de tot aquest boom, no? Abans de fins i tot de l'Iron Man i tot plegat.
Va ser prèvia, exacte.
Aquella trilogia, sobretot la primera i la segona, la tercera ja...
Més val, sí.
Van pitjorant conforme anem avançant amb entregues, però la primera, sense que hi hagués encara tota la moda superheroica, va ser una gran pel·lícula i, com dèiem, un gran capítol zero, no? O sigui, tenim marcadíssim el moment de quan es mor l'oncle Ben, no? I del gran poder comporta una gran responsabilitat, que coneixem perfectament.
Sí, el petó, sí, sí. Sobretot
jo
el
quan
petó,
me l'imagino, jo...
imatge icònica.
Mític, mític, mític. Per això que em sorprèn que no hi sigui. Ara bé, no em sorprèn gens que hi siguin les dues cintes d'animació de Spider-Man i l'Spider-Verse, perquè són un autèntic espectacle.
Sí, 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 és una meravella.
I a més, amb un mèrit extra, que és un Spider-Man que és el Miles Morales, no és el Peter Parker, és un Spider-Man desconegut.
És llatí, sí, sí.
Correcte, i ha arribat al cor dels espectadors grans i petits d'una manera que no ens ho esperàvem, perquè, sincerament, abans de que sortís aquestes pel·lícules, doncs, home, coneixies, no?, això de que hi havia més Spider-Mans i tal, però, clar, no érem ni molt menys tan coneixedors del multivers aquest,
no?,
d'aràcnid.
Sí, sí,
clar,
sí.
I, en canvi, ara Miles Morales, el meu fill té pijames de Miles Morales.
No, realment, no només a nivell d'animació, perquè les dues són brutals, a nivell de guió també està molt, molt ben... Sí. Molt ben, allò...
Parides.
Sí, molt ben parides, sí, exacte. No volia dir, però ja que ho has dit, doncs ja està. Ben parides, ja està.
I recordem que se n'han assenat dues i n'hi ha en canvi una tercera. Perquè l'última de Cross the Spider-Verse acaba d'una manera que no farem spoilers, però si no l'heu vist, però que tinc unes ganes de veure la segona part i que serà, m'imagino, la fi d'aquesta trilogia.
Final
que,
web,
vaja,
sí.
Saltaran espurnes.
Segur,
saltaran espurnes.
Sí, sí. Doncs hem parlat dels Avengers, els Vengadors. Està Avengers Infinity War a la tercera posició i Avengers Endgame a la sisena. Jo sempre vaig dir, quan vaig acabar de veure Endgame, dic que aquí realment s'hauria d'acabar el joc i acabar amb això dels superherois, perquè això és insuperable. Després d'això, tot allò que diuen de capa caïda. I efectivament així ha estat, perquè les següents fases, per mi, personalment, han estat un bluff total. Fallides totalment. No sé si coincidiu amb mi. Bueno, Adri, no sé si pots opinar, però JTR jo crec que sí, no? Que pots opinar?
Jo estic bastant d'acord amb tu. Després de Endgame, efectivament, ja ho diu la pròpia paraula, s'acaba el joc. O sigui, és la fi d'aquest univers cinematogràfic que van crear i que va canviar la història del cinema, perquè a partir d'aquí, fixem-nos-hi com altres sagues, altres marques com DC i altres productes han intentat imitar l'èxit de l'univers cinematogràfic de Marvel. Amb Endgame, culminaven, i a més culminaven a Nadal, o sigui, culminaven bé, amb una pel·lícula èpica,
molt
amb
rodona.
Un dolent que és un gran dolent, que tots, o sigui, un dolent d'aquests que t'omplen la pantalla, i per tant, amb les morts, que ara ja no és spoiler dir després de tants anys, amb unes morts significatives i catàrtiques al màxim, per tant, és un gran final, va ser en aquell moment la pel·lícula més taquillera de la història, sobrepassant Avatar, cosa que va ser també un fenomen a nivell mundial. Estem al 2019, abans de la pandèmia. Després el cinema va canviar a pitjor per un altre tema.
Correcte.
I estic d'acord, després d'això, potser haurien d'haver acabat. Però què passa? Nois, el cinema és un negoci.
Exacte.
El cinema està aquí per fer diners.
No,
Hollywood no està aquí per entrar als museus. No. Això és business, això és cash. I com que Marvel tens un munt d'històries per seguir explotant, tens uns personatges que no es moren tots, doncs han seguit estirant el xiclet. I el xiclet, si l'estires, doncs perd el sabor ja no té la mateixa consistència i la mateixa contundència.
Sí,
i això és el que ha passat. Hi ha hagut les pel·lícules de després, ja no han estat igual a nivell de qualitat i sobretot a nivell de carisma, perquè els grans personatges
totalment
de Marvel que els teníem amb aquesta saga dels Avengers, de l'MCU, però del moment Avengers, després d'això ja ho perds.
De la saga de l'infinit, que van denominar ells.
Sí, correcte.
Sí.
Clar, ara, per mi, el dubte és què faran aquestes companyies. Explotaran definitivament la gallina dels ous d'or fins que no hi hagi... ja no quedi res, cap ou per recollir, o, en canvi, potser diuen, ei, i si en lloc de fer dues pel·lícules l'any, una pel·lícula l'any, retomem un ritme inicial, com quan feien només una cada dos anys, i que cada estrena d'una pel·lícula de superherois sigui un esdeveniment, perquè ara era una rutina, i quan al final del cinema, que és una cosa que t'ha d'il·lusionar, no? T'ha de portar les ganes d'aixecar-te del sofà i anar al cinema, quan s'acaba convertint en una rutina, doncs jo crec que perd una mica també la màgia.
Totalment.
No sé com ho veieu vosaltres, quina penseu que serà l'estratègia?
Tens tota la raó del món, i estic totalment d'acord amb el que dius, però... tu no ets un directiu de Hollywood.
Ja, això
de
cert,
Hollywood,
clar.
En aquest cas, no ets Kevin Feige, no ets... correcte, no estàs al càrrec de Marvel o de Disney, que ara aquí és el propietari de tot això. I, per tant, em sap greu, però no passarà. És més, El que crec que acabarà passant tard o d'hora és una, o que ressuscitaran amb el multivers tots els superherois aquests que tant carisma tenen i que tant carinyo els hi tenim, o dos, que faran un reboot i veurem un altre Iron Man, veurem un altre Capità Amèrica i tornem a començar.
Sí, segurament anirà per aquí, la cosa.
Perquè el que Hollywood no fa és deixar una oportunitat de guanyar diners. Mm-hmm. I què passa ara? Si ens esteu escoltant l'any 2028, aquest podcast l'estem fent el dia que s'estrena la pel·lícula de Marvels.
De Marvels.
Que estic convençut que serà un fracàs tant de taquilla,
sí,
com de públic.
Les previsions no són gens bones.
Per tot això que estem dient, sí, els personatges, si ets, o sigui, jo m'he passat fins i tot la sèrie de Miss Marvel i la de WandaVision.
Malauradament.
Sí, que me les hem passat totes, però, sí, però és això que deia a l'Adi. Jo ja aniré al cine, doncs, per rutina, però ja aniré amb l'actitud de...
A veure,
vaig,
no?
A veure una mica d'escombraria galàctica,
sí,
i a veure què passa.
Amb les expectatives molt baixes.
Sí, molt baixes, cosa que no passava. Jo encara fins i tot, per exemple, vaig anar a veure Shang-Chi amb il·lusió.
Sí, i encara em quedava una mica d'il·lusió a mi també, però vaig desil·lusionar de cop.
De fet, les úniques dues pel·lícules que potser han recuperat mínimament la meva il·lusió en els univers superheroics ha estat els Spider-Mans nova, que els uneixen els tots tres, que això, ni que sigui per nostàlgia,
sí,
va aconseguir que em mengés les crispetes amb més emoció, i la nova de Batman, que no tenia res a veure amb tot això i que és com un bolet a part i que, sí, em va agradar moltíssim.
Sí, sí, sí. Per mi també, bueno, vaig fer la crítica en el seu dia al cinèfil i li vaig posar un 10. A part de que, bueno,
clar.
A part de que sóc un... Clar, aquí en el tema fan influeix.
Però perquè és una pel·lícula que no és una pel·lícula canònica de superherois. Exacte, és un thriller, podríem dir.
És totalment, correcte, és cinema negre. Clar, cinema negre. És que recupera l'essència
del personatge. I l'únic que té superherois és que el tio va amb capa.
Clar, exacte. Però sí, al cap i la fi és un detectiu. És que és com va néixer el personatge, com a detectiu.
Sí, sí. Li he dit a la meva mare que la miri moltes vegades i encara no l'ha vist. Ai, doncs... és que em fa pal el tema de... Mama, mira-la que t'agradarà, que no és d'aquestes de superherois que volen, ja veuràs.
Exacte, és com...
I, en canvi... Digues.
Sí, digue-li a la teva mare que se li cansarà la vista, perquè que sí que té aquesta pel·lícula que és massa obscura, oi?
Sí, fosqueja una mica.
Que pugi el brillo de la televisió.
El contraste.
És l'essència del personatge, i jo recordo fosca, moments d'aquesta foscor al cine, fantàstics, amb aquest contrast amb el vermell i la pluja, l'escena que estan a l'autopista amb el pingüí, vaja, a mi em va semblar genial.
I
a més... és una pel·lícula que, com tu deies, és un thriller molt negre, vull dir que podria recordar més a Seven gairebé que no pas a segons quines pel·lícules de superherois.
Sí, 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 és molt Fincher.
I en canvi, no, amb el tema de retornar glòries passades, quan va retornar Batman amb la pel·li de The Flash, que estava molt bé, vull dir, tornar a veure Michael Keaton, vestit de Batman, va tenir, vull dir que jo vaig anar al cine també amb certa il·lusió, però no. Ho sento,
la pel·lícula en si, no
arriba, no està al nivell. I a més, una cosa que jo ja veig una deixadesa amb els efectes visuals.
Sí, això és molt preocupant, eh?
Amb aquestes pel·lícules, és molt preocupant, fins i tot, amb Marvel també, eh?
També està passant.
Amb Marvel també.
Sí, sí, sí.
Que no entrarem aquí perquè no tindrem temps, necessitaríem una altra tertúlia, que això és possiblement pel tema de condicions laborals amb les que es fan això, perquè se subdelega empreses que tenen 500 persones treballant i llavors hi ha coses que són brillants i hi ha coses que no les resolen amb prou temps i amb prou energia i amb prou diners, segurament.
Són gens, gens brillants, i tant. Què us sembla ara si parlem una miqueta de sèries, que també n'hi ha unes quantes, de sèries de superherois? També tenim un top 10, top 10, d'IMDB. Quina diríeu que podria estar en primera posició?
Ostres, aquí ara m'enganxes.
És de Marvel, una pista. Bueno, aquesta no sé si tu podràs donar una resposta, Adri, però...
Pensar que tinc el guió davant meu.
Ah, ja, no el miri. No, però a veure, el JR, si no el té davant...
Jo l'he vist abans i sincerament no me'n recordo.
No recordes.
Em sorprèn com si estiguessis parlant per primera vegada.
Sí, ara mateix està en emissió, aquesta sèrie. És la segona temporada a Disney+.
La de Loki?
Loki.
Caram,
primera posició, sí. Encara que sembli mentida, eh? A mi també, quan ho he vist, dic, no seria per mi la número 1. En tot cas, en segona posició, també, bueno, no sorprèn tant.
Però a mi sí que em sorprèn, eh?
Sí, et sorprèn que estigui a l'spin-off de The Boys?
Sí, perquè...
Vull dir, crec que, vull dir, que és un producte que està bé com a sí. spin-off, amb el seu, en un univers similar però diferent, més adreçada potser al públic juvenil.
Però no és The Boys.
Clar, no és The Boys, per això m'estranya que estigui per damunt de The Boys.
És molt digne, però...
També és cert que això de l'IMBD doncs, també té el seu funcionament, que les, ja sabem, les sèries, les pel·lícules que acaben de començar doncs, tenen més vot pel percentatge.
Exacte, perquè lògicament Gen V s'acaba d'estrenar, això també influeix.
A veure, per mi The Boys, com una persona que no m'agraden especialment les pel·lícules de superherois, això que és una paròdia d'això, per mi és una de les meves sèries favorites que s'estan emetent actualment. Sí. I tinc moltes ganes de la quarta, que a més crec que està doncs, l'any que ve caurà, està... o aquest any, no? Ja
2024. Any. Ho han anunciat ara aquest mateix mes de novembre, el 24, que el 2024, sí. No han dit data, torna a la sèrie.
I segurament...
Ja, d'acord, que... Sí.
No anava a dir que segurament
ha estat una sèrie... Sí, sí, diferent, justament per això, no? Perquè d'alguna manera ataca el que és el concepte de superheroi.
Tota la mitologia.
Això que dèiem, no? Sí. El bo que salva el món, i en aquesta sèrie els superherois són un autèntic malparits, començant per Homelander.
Són uns desgraciats tots.
I acabant per gairebé tots els Seven i els que venen darrere, els que controlen l'empresa aquesta de bot. I per tant, això connecta amb els que ens agraden els superherois ja de per si, que dius, ostres, mira, una sèrie diferent, però amb els que no, diuen, no, perfecte.
També
per fi una sèrie ens explica la veritat.
Per
fi veig un superheroi feixista. Clar que sí, ha d'haver-hi superherois feixistes.
Sí, sí.
I això està molt bé perquè t'ho posen allà i
bé, de fet, Capità Amèrica ja era una mica feixista, també, diuen.
Sí, bueno, però era el bo. Era el bo.
Sí, sí, sí.
Llavors, un superheroi feixista, que és el dolent, o sigui, encara fa que, per una banda, l'estimis més com a dolent, no? Perquè encara li tens més ràbia,
exacte.
Però, en canvi, el converteix en una antítesi del que hauria de ser, no? Sí. Un superheroi, el Capità Amèrica, per molt patriota, no? Ell es diria constitucionalista, saps? El Capità Amèrica. No, saps? O sigui, veure...
Sí, políticament correcte. Llavors, seria això, sí.
Clar.
A més, The Boys també... Sí, digues.
Ah, no, que ha donat la volta a tot això, o sigui, que malgrat sigui un patriota, perquè sembla que en castellà li diuen
patriota.
És el patriota.
Perdoneu, jo l'haig in English, i en canvi, el patriota, doncs clar, segurament, jo mira, si hagués sigut el traductor, el doblador, li hagués dit el constitucionalista. I encara...
Aquí tens encara un gag per Polònia, eh?
Sí.
Total.
I a més, una sèrie que ha arribat en un moment, jo crec que ideal, o va arribar amb el tema de Donald Trump i les similituds entre Donald Trump. Fins i tot el tema del feixisme, del nazisme, recordem que hi ha un personatge que s'acaba descobrint que és nazi. En fi, és que sèrie en el moment ideal, crec que va ser produïda en el moment ideal.
Totalment. I a més, una sèrie, jo crec que és per emmarcar, en tots els sentits.
Només diré una cosa, és la primera escena de la temporada 3. Potser la cosa més bèstia que s'ha vist mai a la televisió.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Bueno, hi ha alguna escena
bé, també,
a Gen V, que va en la línia.
Sí, déu-n'hi-do, sí.
Deies, JR?
Deia, perdoneu, que també, per un moment, aquesta sèrie ens ha fet descobrir que hi ha vida més enllà de Marvel i DC. No? Que no són els superherois de tota la vida, no? Vull dir, és que Capità Amèrica el tenim allà des dels anys 40, per exemple. Els Avengers són dels anys 60. El Batman també i el Superman. És que, clar, d'aquí poc celebrarem 100 anys que existeixen. I, per tant, The Boys ha estat una sèrie molt fresca en aquest sentit, que ens ha fet descobrir que hi ha vida més enllà de tot això. I per això jo també penso que entre les ganes que tenim els consumidors de cinema superherois de descobrir coses noves i la volta que han fet, no? El gir aquest de 180 graus, el que hauria de ser un superheroi, jo crec que per això ha arribat. I l'humor negre. Que, malgrat que estiguem en moments en què l'humor negre estigui molt denostat i sembla que no el puguis fer, aquesta és una sèrie que és eminentment d'humor negre.
Sí. Molt sarcàstica i molt càustica.
Sí.
Voldria destacar una altra també que està al rànquing, que jo sóc molt fan, que també va estar en la línia de The Boys, en aquest cas una sèrie d'animació que es diu Invincible, molt recomanable,
molt
que
bona.
També està a Prime Video, i ara s'acaba d'estrenar la segona temporada, i també és això, va a la línia de flotació dels superherois, i allà es mostren totes les misèries, no? Realment del que hi ha darrere tota aquesta mitologia i aquesta gènesi superheroica. Un altre superheroi és possible, no? En aquest cas, un altre antiheroi és possible.
De fet, i en aquest sentit, i curiosament, les dues estan a Amazon, Amazon Prime, també el mateix. Vull dir, podem descobrir superherois nous, trames noves, i segurament els superpoders ja els hem vist, ja els hem tingut, no? I els hem conegut amb altres pel·lícules, però no és el mateix argument de sempre, i això jo crec que ha agradat molt.
Sí, i aprofundeix més en, també amb la psique dels personatges, les seves motivacions, els seus traumes. No són plans, no? Ni molt menys. Mm-hmm. Doncs, curiosament... Ui, espera, perdó.
No passa res.
Curiosament, doncs, aquestes sèries diferents estan presents en aquest llistat. Una altra que també hi és, en novena posició en aquest cas, és d'Umbrella Academy. No sé si l'heu pogut veure.
Aquí no vaig connectar tant, ja veus?
No.
Tot s'ha de dir que la primera temporada està molt bé, però ha anat allò també de més a menys.
També és cert que... Sí, simplement,
no, digues.
Simplement dir que... A vegades també tenim la sensació que els superherois existeixen des que va néixer Iron Man. I els superherois existeixen des de molt abans, no?
És el que dèiem ara,
per exemple, exacte. Si vols anar-te'n a sèries que no siguin les típiques, no només hi ha coses com The Boys o Invincible, però també tens, i és que m'acaba de venir al cap i ho vull dir, a també veure. Tens Muscle Man.
Correcte.
També és una sèrie de superherois.
Sisplau, la reivindiquem.
Per què no és menys superheroi Muscle Man que Iron Man?
Ho
per
és,
mi
ho
són
és.
Igual de superherois. Vull dir que a vegades també no oblidem que això, els superherois de les sèries i les pel·lis, ve de molt abans.
I tant. Sí. Així, sí, aquí sí. Obriríem un altre meló, realment.
No, i tant, perquè, clar, perquè Bola de Drac no és això, també.
Vull dir, Goku
no,
també és un superheroi, que... segons com tu miris.
Correcte. Vindria a tenir bastantes similituds amb Superman, no? És un... Ho descobrim més tard, però sí, arriba a l'espai,
té
superpoders, és més fort que ningú, lluita pel bé... vull dir que no deixa de ser una mica això, i efectivament podríem obrir el meló de superherois japonesos amb Kamen Rider, Power Ranger, sí, vull dir que obriríem aquí... No acabaríem, i és molt interessant perquè sempre Hollywood s'emporta aquí tots els titulars i totes les portades, però One Punch Man, per exemple, una sèrie nova també basada en mangas, vull
molt
dir que
bona, molt
el
bona.
Japó està clar que té la seva pròpia lliga i
My
que
Hero,
és una lliga més...
My Hero Academy també seria un altre exemple.
Correcte, és que clar, hi ha molts productes molt interessants, però clar, no tenen la mateixa rellevància mediàtica i de diners que tenen els productes de Hollywood.
En absolut.
I ja que estem aquí, una petita reivindicació pel cinema català.
Vinga.
Recordeu una pel·lícula que es deia 3?
Ostres.
Que va estar Sitges fa un parell d'anys.
Sí. Sí, ara que dius.
Sí, d'aquell director que es deia Juanjo, i ara me'n recordaré el cognom i quedaré malament, que va fer aquell curtmetratge que es deia Timecode, que va arribar a l'Òscar nominat.
Sí.
Doncs aquella pel·lícula, 3, no deixa de ser un capítol 0 d'una persona, en aquest cas és una persona que treballa a la ràdio, justament, on estem, i que descobreix que el món, els sons, no van en sincronia. I llavors és com un capítol 0 de la dona asincrònica, que en el fons acaba descobrint,
doncs,
que és com una espècie de superpoder.
Sí.
I és una pel·lícula molt interessant, òbviament no ni amb l'estètica,
Juanjo Jiménez,
ni amb el que ens esperem. Juanjo Jiménez, gràcies.
La Wikipedia.
La Wikipedia, gràcies.
Juanjo Jiménez.
Doncs molt interessant aquesta pel·lícula, perquè és una pel·lícula, en el fons, de superherois. Jo recordo entrevistar en Juanjo Jiménez i ell, quan la escrivia el guió, era: jo estic fent un capítol 0 de superherois, el que passa que amb una manera d'explicar-ho i amb un to molt diferent del que estem acostumats, i sense un superpoder que sigui salvar la humanitat.
I tant, sí. Hi ha molts altres casos i exemples en aquesta línia, no? Que té una base, diguéssim, o una inspiració superheroica, però li donen la volta. Passa que no tenim massa més temps per seguir. Ens queden dos minuts de tertúlia per tancar, acomiadar-vos i poc més. Això passa volant, Passa volant com Superman.
I tant.
Sí. Per tant, després de tot el que hem dit, de bo i de dolent també, del cinema de superherois, ara toca escoltar els nostres col·laboradors amb les seves respectives seccions perquè puguin també dir la seva sobre el gènere. Moltes gràcies, JR, Adrià.
Un plaer.
Per aquesta supertertúlia, podríem dir.
I un superplaer.
Un superplaer, igualment. I ens escoltem d'aquí a 15 dies.
Supersalut.
Supersalut i supercinema.
Passeu bé, recordeu això, que un gran poder comporta una gran responsabilitat.
Sempre. I els petits canvis són poderosos. Un altre superheroi a reivindicar,
també,
Capitán Siam.
Ostres, no hem reivindicat el Capitán Siam.
Ara l'he pogut colar a l'últim moment.
Gràcies, perquè no podíem acabar sense això.
Sisplau. Vinga, gràcies, una abraçada.
En qualsevol classificació, no és el mateix quedar el primer que l'últim, i en el món del cinema i les sèries tampoc. El Jan Romania ens porta una secció plena de controvèrsia, on farà el seu particular top 10 cinèfil i serièfil de pitjor a millor, el rànquing.
L'univers cinemàtic de Marvel està format per 32 pel·lícules, algunes de molt dolentes i d'altres de molt bones. Avui us porto les 10 millors. A la desena posició tenim Els Guardians de la Galàxia. Entretinguda i divertida, va ser força trencadora pel to fresc i modern que li va donar el cinema de superherois, però per la resta no em sembla res de l'altre món. En el número 9, Captain America: The Winter Soldier. El debut dels germans Russo a l'univers cinemàtic de Marvel, que són responsables de 4 de les 10 pel·lícules que hi ha en aquest top 10. Un bon film d'espionatge que destaca per com construeix la tensió i les escenes d'acció. En el 8, continuem amb el Capità Amèrica, aquest cop acompanyat de la resta dels Avengers a Captain America: Civil War, un dels films més interessants de la saga perquè els enfronta entre ells a partir dels seus ideals oposats. El potencial inexplorat d'aquest conflicte fa que no la col·loqui més amunt. En el número 7, una de les més infravalorades, de les poques que per mi se salven del que Marvel ha estat fent aquests darrers anys. Doctor Strange in the Multiverse of Madness, un divertimento de Sam Raimi que juga amb el terror i la idea del multivers de forma molt entretinguda. A més, Elizabeth Olsen, com una Wanda malvada, està espectacular. A la sisena posició tenim el clàssic dels clàssics, Avengers, Els Vengadores, la primera pel·lícula que es va atrevir a unir diferents superherois i se'n va sortir començant una dinastia que els faria guanyar milions. Número 5 per Spider-Man Homecoming. Quan semblava que amb els Spider-Mans de Tobey Maguire i Andrew Garfield ja n'havíem tingut prou, Tom Holland i Marvel van saber donar-li una frescura lleugeresa al personatge que va ser un gran encert. La seqüela, Far From Home, no ha entrat al rànquing pels pèls. En quart lloc, la pel·lícula que va batre tots els rècords, un esdeveniment de masses que recollia els fruits del que havien estat sembrant durant anys. Avengers Endgame és una obra èpica i memorable que sap retre homenatge a tota la saga sense deixar d'entretenir i fins i tot emocionar. Endgame podria haver entrat al podi, però el seu tercer lloc li treu Thor Ragnarok, sens dubte la pel·lícula més divertida de l'univers cinemàtic de Marvel, gràcies a la figura del fantàstic Taika Waititi a la direcció, tot i que la següent entrega, Thor Love and Thunder, no va saber repetir l'encert. En qualsevol cas, a Ragnarok aconsegueix treure tot el potencial còmic de Chris Hemsworth i compta amb una gran Cate Blanchett com a antagonista. Número 2. Spider-Man No Way Home. La segona millor pel·lícula de la història de Marvel per dos motius. El primer és el fenomen brutal que va suposar fa 2 anys. L'experiència al cine i les reaccions del públic és una cosa que jo no oblidaré mai. La segona és que, a més, és un film molt ben construït, que mescla a la perfecció aquesta explotació del fenomen fan amb un gran pes dramàtic que Tom Holland es carrega a les espatlles en la seva millor interpretació. I arribem al número 1, la millor pel·lícula de l'univers cinemàtic de Marvel. No, no és Thor The Dark World, és Avengers Infinity War. Un film brutal, no només pel seu impactant final, sinó també per la capacitat de barrejar 3.000 superherois diferents i saber explicar una història potent, coherent i consistentment entretinguda amb tots ells. Difícilment veurem a Marvel tornar a aconseguir el que va aconseguir a Infinity War. No sé què n'opineu, segur que molts us en tirareu a sobre amb el meu rànquing, però bé, és el meu, suposo que cadascú té el seu. Moltes gràcies i fins aviat!
Voleu veure el cinema més enllà del propi cinema? Amb la lupa de Joan Miquel Mas descobrireu un lloc on situar en el seu context sagues icòniques, gèneres i esdeveniments clau per viure'ls més enllà dels fotogrames.
Això era i no era, fa molt i molt de temps, un món on els déus caminaven entre els homes. Per avorriment, plaer o curiositat, condicionaven i manipulaven les seves accions i sovint cedien els seus poders a mortals perquè assolissin fites impensables per la resta. Des de que hi ha persones, hi ha supers, encara que no sempre se'ls ha dit així. Les històries sobre éssers sobrehumans, capaços de lluitar contra gegants i afrontar els cops més durs de la vida, formen part de totes les cultures. A vegades, aquestes històries donaven identitat a una comunitat petita. D'altres s'estenien per un grapat d'illes i d'altres ajudaven a conquerir tot un imperi. Que els superherois són la mitologia moderna ja s'ha dit i estudiat molt, no només perquè empleïn descaradament elements de mitologies com la nòrdica o la grega, sinó perquè la tradició, quasi centenària, de més d'un dels personatges, els ha convertit en element de folklore abarcant diverses generacions. La impronta cultural i material de personatges com Superman, Batman o Spider-Man és massa gran com per no tenir-la en compte. Però el que ens interessa no és tant la mitologia pròpia d'un personatge o la del seu univers, sinó que tota mitologia condueix a una ideologia. I quan es parla d'una cultura de masses que recapta milers i milers de milions arreu del món, és important tenir-la controlada. Però quina és la ideologia del cinema de superherois? En una entrevista per The Guardian, l'any 2022, l'escriptor Alan Moore afirmava que l'excés de cinema de superherois ens havia conduït a l'auge del feixisme. L'autor anglès, responsable de títols emblemàtics com Watchmen o V de Vendetta, trobava molt preocupant que centenars de milers d'adults fessin cua per veure històries simples, pensades per entretenir els prepúpers de fa 50 anys. Perquè, excepte algunes excepcions, els superherois són històries pensades i dirigides a nois joves. I el problema no és que el gènere sigui infantil, el problema ve quan la infantilitzada és la societat adulta. Perquè la recerca constant d'històries amb una brúixola moral simplista sol venir associada amb la nostàlgia d'una realitat i un passat més senzill. No és casualitat que el moment de més èxit del cinema de superherois de tota la seva història coincidís amb el govern de Donald Trump i el Make America Great Again. Pentura la posició d'Alan Moore tendeixi a ser un poc catastrofista i exagerada. Ell ja ho és una mica així. Però la reflexió sobre la infantilització de la societat i com aquesta se tradueix en els gustos del cinema de masses no està molt allunyada de la mateixa que fa Martin Scorsese. Pel director de Killers of the Flower Moon, el problema del cinema de superherois és que predomina sempre la forma al fons i que darrere d'un virtuosisme de part d'atraccions digitals sempre hi ha un mollo d'idees simplistes i molt poc espai per la reflexió. Però la crítica més punyent la fa Dan Hassler-Forest, acadèmic de la Universitat d'Utrecht, especialitzat en la relació entre la cultura popular i els debats socials. El seu llibre, Els superherois del capitalisme, creuats en capa de l'era neoliberal, desgrana com, després de l'atemptat de l'11 de setembre de 2001, la cultura popular va jugar un paper decisiu per poder assentar el discurs neoliberal i alhora justificar la política exterior dels Estats Units. El cinema de superherois, més que no pas altres gèneres, ha ajudat a definir i traslladar durant les dues darreres dècades la idea de l'excepcionalitat americana, vestint-la com un ideal en el que hauria d'aspirar tota la societat globalitzada. Aquesta idea se veu de forma molt òbvia quan els dolents són terroristes, que curiosament sempre venen d'Orient Mitjà a Europa de l'Est. Però també la podem trobar amb aquesta glorificació constant del militarisme, o quan se mos presenta una necessitat de vigilant justicier que individualment faci front a una societat podrida i corrupta. Sí, a mi també m'agrada Batman de Nolan i la sèrie de Daredevil, però és el que hi ha. No fa falta, encara així, anar a discursos intel·lectuals per trobar una relació entre el gènere de superherois i l'ultradreta. A la sala del Congrés dels Estats Units, el 6 de gener de 2021, no faltaran exemples de gent en samarretes de Punisher o disfressats de Batman o del Joker. I un dels youtubers en espanyol més coneguts de l'ultradreta porta el seu nom una referència als X-Men. De fet, a les manifestacions d'aquesta setmana a Madrid hi podien trobar un noi amb un casc de Los Tercios i un escut del Capità Amèrica. Jo aplaudesc el cacao mental d'aquest tio només per les risses, però en el fons no deixa de ser il·lustratiu. Però és curiós que si els superherois són de fatxes, per què se't genera que més virulència és criticat per seguir una suposada moda woke? Bé, podria ser que alguna reflexió d'aquest estil arribés en els despatxos de directius i alguns hagin volgut fer un gir. Però la realitat és més senzilla i material. Quan una mitologia arrela en una societat, aquesta troba la capacitat d'adaptar-se i modificar-se, a vegades inclús qüestionant-se a si mateixa per adaptar-se al moment present. Però en el fons, la ideologia no varia gaire. La voluntat de les productores de treure públics de cada vegada més amples ha fet que elements com el gènere, la identitat sexual o algunes preocupacions socials del votant demòcrata s'incloguessin en les pel·lícules més recents de gènere. Però realment només ho han fet de forma molt superficial i no suposa canvis estructurals significatius. Evidentment, el públic potencial i tradicional ha vist en això un atac a la seva identitat, però alhora això tampoc significa res. Si bé aquest intent d'inclusió és d'agrair, no deixa de reflectir una voluntat d'incloure el màxim de persones darrere de la mateixa idea. I és que a dia d'avui és més fàcil que imaginem la destrucció del món que la fi del capitalisme, perquè aquest sempre tindrà els súpers preparats per defensar-lo.
Sou addictes a les sèries? Enganxeu-vos a la secció El Serièfil, del Ricard Casanovas.
Good morning, Vietnam! Què tal, els meus estimats cinèfils i cinèfiles? Avui estem un dia més parlant de cinema, parlant de sèries, parlant de què veure aquest cap de setmana plujós, sentet en el sofà, amb una manteta i un xocolata ben calentet. Perquè encara que tinguis 150 o 20 anys, mai és un mal moment per veure una sèrie. Mira'm a mi, tinc 23 anys i sóc el teu seriefil de confiança. En el programa d'avui parlarem sobre els superherois. I si heu vingut esperant que parli sobre Loki o sobre WandaVision o sobre Daredevil, ja us podeu saltar la secció perquè no em dóna la gana, perquè no tots els superherois són de Marvel i perquè existeixen grans sèries actualment que giren al voltant de la figura del superheroi. En el programa d'avui parlarem sobre una de les millors sèries de superherois que s'han fet mai, Watchmen, o com m'agrada dir-la, l'antagonista de Marvel. Comencem! Segurament haureu escoltat o haureu llegit en algun article que ens trobem en el moment de la decadència del cine dels superherois. En algun moment havia d'acabar, o almenys pausar-se. I gràcies a Déu que ho ha fet. La bombolla ha explotat i Disney s'ha donat compte de que la gent està cansada de les mateixes històries superficials. Els bons herois que salven els nens indefensos, el dolent de la pel·lícula que vol acabar amb la humanitat. Tots els futurs projectes que Disney esperava treure, pel·lícules i sèries, s'han vist afectats per aquesta decadència i tota aquesta situació ha donat l'oportunitat al ressorgiment de nous projectes, aire fresc pels friquis com jo, sèries i productes dels que ens podem agafar, dotats de més profunditat, narrativa i no recomanada per només nens. No ho negarem, és el que necessitem ara mateix. Però això no vol dir, i aquí és on vull introduir la sèrie de la que parlarem avui, això no vol dir que sempre el món dels superherois hagi sigut entreteniment només per nens. Aquí és on entra Alan Moore i la seva obra magistral Watchmen. Els més fanàtics com jo no tindreu cap dubte de que es tracta d'una de les millors sèries de superherois que s'han fet mai. La feroç crítica de Moore cap al concepte del superheroi, reflexant les ansietats contemporànies que la figura representa, ens proporciona un punt de vista diferent, més realista, més cru, on els protagonistes no són només velles llegendes del màrqueting americanes, liderades per Nixon. Quasi 40 anys més tard de la publicació del còmic original, HBO va llançar la seva adaptació per televisió. La sèrie de televisió, creada per Damon Lindelof, que si no us sona, és el creador d'algunes sèries com The Leftovers o guionista a The Lost, en aquest cas decideix crear una adaptació entre els còmics originals de Moore, creant així una continuació que té lloc 34 anys més tard dels events dels còmics. Lindelof ens situa en una Amèrica devastada per el record i sucumbida a una violència racista capitanejada per un grup supremacista blanc inspirat en els escrits i la imatge emmascarada de Rorschach, un dels icònics antiherois creats per Moore. La sèrie no només ens dona una mirada melancòlica de l'obra que va posar potes amunt la indústria superheroica que liderava Stan Lee, sinó que ens presenta una història tendra, profunda, dramàtica, de la que no podreu de pensar, parar de pensar en uns dies. Watchmen és la petita esquerda que Juna de Bois, Invencible o The Tick van van poc a poc trencant el mur de superficialitat que Marvel i Disney durant molts anys han construït al voltant de la figura del superheroi, perquè els antiherois també existeixen. O sigui que no espereu a llegir-vos primer els còmics d'Alan Moore, o si preferiu veure la pel·lícula del Zack Snyder que adapta els còmics, o per tal de veure-us una de les millors sèries de superherois que veureu mai. Ja sabeu què fer aquest dissabte. Apa, ens veiem la setmana que ve. Una forta abraçada. Bon cinema.
Què diferencia un espectador d'un cinèfil? El cinèfil coneix i estima els clàssics de la història del cinema. Entreu dins el camerino dels millors directors i les seves millors pel·lícules a Marc Orra. Us enamorareu del setè art.
Hola de nou, estimats sociòpates del cine. Avui el tema va de superherois i còmics. I deixant de banda l'etern debat entre Marvel i DC, que per cert guanya DC de carrer, m'agradaria centrar-me en una pel·lícula que s'allunya d'aquestes dues marques per crear un univers propi i que acosta el món dels superherois a una realitat palpable lluny dels tòpics i clixés als quals ens té acostumats aquest gènere. Anem per feina, perquè avui entrem dins del camerino de Michael Night Shyamalan per parlar de El Protegido. Després de l'èxit mundial amb El Sexto Sentido, Shyamalan decideix canviar totalment de registre per explicar-nos la història de David Dunn, magníficament interpretat per Bruce Willis, un home que, després de ser l'únic supervivent d'un accident de tren, coneix un misteriós personatge de nom Elijah Price i interpretat per Samuel L. Jackson, que li planteja una teoria que explicaria per què David ha sobreviscut a l'accident.
Price, ¿podemos hablar de la nota que dejó en mi coche?
He estudiado la forma de los cómics a fondo. He pasado un tercio de mi vida en camas de hospitales sin nada que hacer más que leer. Creo que los cómics pueden estar relacionados con una antigua forma de transmitir la historia. Los egipcios dibujaban en las paredes. Hay países que aún transmiten el conocimiento mediante formas pictóricas. Creo que los cómics pueden ser una forma de historia que alguien donde fuera sintió o experimentó. Entonces a esa experiencia y a esa historia las engulló la máquina comercial y fueron embellecidas y actualizadas para la venta. Esta ciudad ha tenido su dosis de desastres. Vi las secuelas de aquel accidente aéreo. Vi el sangriento incendio del hotel. Ponía las noticias esperando oír una determinada combinación de palabras, pero no llegaron jamás. Hasta que un día vi un reportaje sobre un accidente de tren y las oí. Hay un solo superviviente y está milagrosamente sano y salvo. Tengo una enfermedad llamada osteogénesis imperfecta. Es una afección genética. No fabrico bien cierto tipo de proteína y mis huesos tienen muy poca densidad. Se rompen fácilmente. He tenido 54 fracturas en mi vida y la mía es la versión más leve de esta enfermedad. El tipo 1. También hay tipo 2, 3 y 4. Los del tipo 4 no duran mucho. Así es como me vino la idea. Si hay alguien igual a mí en el mundo y estoy a un lado del espectro, ¿por qué no puede haber alguien opuesto al otro extremo? Alguien que no enferme, que no se lesione como los demás. Y probablemente él ni lo sepa. La clase de persona que hay en los cómics.
Així comença aquesta història on el director aconsegueix una magnífica i acurada aproximació al món del còmic i els superherois, fent una cosa molt complicada, com és dotar de versemblança un món carregat de clixés i estereotips cinematogràficament parlant. la pel·lícula no deixa de mantenir i reflexionar sobre l'etern debat entre el bé i el mal. Però en aquest cas hi trobem un personatge com Elijah que interpreta el món a través dels còmics i que, com saben i coneixen els grans fans, és conscient que l'heroi sempre té el seu enemic. Un antagonista que explica i dona sentit a la seva pròpia existència i que sovint són com dos extrems oposats que conviuen irremediablement. El Protegido funciona a la perfecció a tots els nivells i fins i tot manté aquell gir final que Shyamalan va començar a posar de moda amb el Sexto Sentido.
¿Sabes lo que más miedo da? No saber cuál es tu misión en este mundo. No saber por qué estás aquí. Es una sensación horrible. ¿Qué has hecho? Casi perdí la esperanza. En muchas ocasiones me cuestioné a mí mismo. Mataste a mucha gente. Pero te encontré. Yo sacrifiqué a tantos. Solo para dar contigo. Santo cielo. Ahora que sabemos quién eres tú, sé quién soy yo. No soy un despojo. Todo tiene sentido. En un cómic sabes cómo se nota quién va a ser el villano más malvado. Es justamente lo opuesto del héroe. Y la mayoría de las veces son amigos, como tú y yo. Debí comprenderlo hace mucho tiempo. ¿Sabes por qué? ¡Por los niños!
Un treball impecable i una interpretació d'un món que, si bé és cert que no pot agradar a tothom, ha creat un imaginari que inconscientment ha calat profundament en les nostres vides. Segurament una de les millors pel·lícules d'aquesta temàtica juntament amb Watchmen i El Cavaller Oscuro. Una pel·lícula que anys més tard ens regalaria una magnífica trilogia. I no us enganyaré, perquè, tot i el seu títol, sempre he pensat que el veritable protagonista del Protegido no és David Dunn, sinó Elijah Price.
Me llamaba Don Cristal.
Salut i cinema.
Avui hem començat el nostre programa dedicat al cinema de superherois amb la banda sonora de d'Avengers, que va iniciar una exitosa etapa dins el gènere. Però no podem oblidar quin superheroi i quina pel·lícula va suposar el tret de sortida de les grans adaptacions del còmic al cinema. Estem parlant, com no, de Superman. Escoltem la gran fanfàrria superheroica que va composar el gran John Williams per la pel·lícula de culte dirigida per Richard Donner al 1978. Cinèfiles i cinèfils, ens escoltem al web del Cinèfil, Ràdio Cambrils, Cugat Mèdia, e-books o Spotify. Salut i cinema de superherois. We'll be right back.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.